Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 5 de maig. Avui comencem l'informatiu fent un balanç d'aquesta tercera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja. Aquest diumenge, el ronqueo d'una tonyina d'uns 200 quilos, és a dir, l'especejament tradicional d'aquest peix a l'aula Balfegó, va posar la cirereta al pastís a una setmana gastronòmica de la Tonyina Roja amb una gran afluència de públic. En aquesta tercera edició, tots els que es van apropar als estands al port van poder tastar el sushi, el maki, el tataki, entre d'altres propostes, i també el butxi, el plat tradicional de l'Ametlla de Mar. A més, des del divendres 2 de maig, aquest passat diumenge, van tenir lloc diverses conferències entorn de la Tonyina Roja i on els xefs de la localitat van tenir un paper important de difusió i promoció d'aquest túnit. Aquesta setmana gastronòmica neix dels lligams entre l'Ametlla de Mar i el Japó a través de l'activitat del grup Balfegó. Dissabte va visitar el municipi el cònsol del Japó, Hidehiro Makiuchi, i va remarcar la funció d'apropament cultural d'aquesta iniciativa. L'escoltem.
Mire, esto es el primer acto oficial mío de la llegada a Barcelona. Entonces me siento muy orgulloso y además yo siento mucha simpatía de esta gente de esta localidad. Pero de todas maneras, sí, yo quiero conocer más profundamente a través de nuestra actividad y también a través de contactos con ustedes mismos.
També va acompanyar la visita del cònsol des de la Generalitat, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. L'escoltem.
Bé, jo per mi crec que el que hem de ressaltar és aquesta oportunitat i aquesta idea que es va tenir doncs, fa 3 anys des de l'Ajuntament i des del grup Balfegó en particular doncs, per tirar endavant aquesta iniciativa. Crec que és una iniciativa que reforça estructures socials, comercials, empresarials, gastronòmiques del que significa l'Ametlla i sobretot també la vinculació amb la tonyina vermella del Mediterrani. Crec que el grup Balfegó ha sabut demostrar, no només de paraules, sinó científicament amb els seus estudis i la seva professionalitat, la recuperació de la tonyina del Mediterrani, i per tant això és una oportunitat també, no només de negoci per a aquesta empresa Balfegó, sinó també per tots plegats. Que el cònsol vingui avui aquí doncs manifesta també el seu compromís des de Japó per poder fer possible aquesta relació intensa i a més cada vegada més extensa, i per tant jo només tinc paraules d'agraïment i de reconeixement a aquelles persones, Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'empresa Balfegó i l'honorable cònsol que hagin volgut venir a Catalunya i que estiguin avui participant d'aquest acte, que és molt important de passat, però sobretot de futur.
Per la seva part, l'alcalde del municipi, Andreu Martí, va subratllar la complicitat necessària entre l'administració i les empreses perquè aquestes activitats comptin amb el suport necessari per tirar endavant.
Destacar que aquesta presència del consolat del Japó, del seu cònsol del govern de la Generalitat, a través del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aquí a l'Ametlla de Mar i de l'empresa del grup Balfegó, doncs som i serem i hem de ser capaços de crear aquesta sinergia, aquesta complicitat, perquè avui la cultura i la gastronomia ha de ser, és i seguirà sent generadora d'activitat econòmica, i amb aquesta unió doncs no hi ha cap dubte de que seguirem per bon camí. Avui ja és una realitat, portem 3 anys treballant en aquesta direcció i com te deia, doncs, tant el grup Balfegó i la resta d'empreses que col·laboren, però sobretot amb les administracions que ho fem possible també i col·laborem, doncs segur que això serà un èxit. Avui per avui el municipi doncs, hi ha una forta afluència de gent a la població, insisteixo, ho hem dit abans, tot això generarà activitat econòmica i per tant doncs, hem de seguir per aquest camí de complicitat.
Manel Balfegó, president del grup Balfegó, es mostra satisfet amb l'evolució positiva de la setmana gastronòmica.
És una satisfacció per nosaltres poder consolidar aquesta tercera jornada i nosaltres devem molt al Japó. És el país que ens compra més tonyina. Estem a 20 i pico països, però dins d'aquests altres països també seguim el rastre dels japonesos que hi ha pel món. O sigui que la nostra activitat sense el Japó no tindria gens de sentit. Ells ens han ensenyat a treballar, ens han ensenyat a com aprofitar parts de la tonyina que no sabíem, ens han ensenyat moltíssim, no?, de com fer tot el procés. No? Llavors, una de les maneres que vam creure que era tornar aquest reconeixement a la cultura japonesa i doncs, lligar d'una manera l'Ametlla de Mar, la nostra empresa en Japó, doncs era consolidant aquestes jornades. No? Estem satisfets perquè veiem que va agafant embranzida i que sigui per molts anys més.
A l'Espai Market també s'hi va poder veure una exposició de bonsais i els nens i nenes visitants van poder participar, entre d'altres, d'un taller de pintura de ceràmica japonès, el Raku, entre moltes d'altres activitats. Paral·lelament també es va poder pujar i realitzar el Tunatur. Destacar que enguany, la tercera setmana gastronòmica de la Tonyina ha fet un pas endavant amb el manga Tuna, i és que des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'àrea de turisme s'afirma que d'aquesta manera es tanca el cercle unint dues passions de la cultura japonesa, la tonyina roja i el manga. Durant aquests dies, concerts, exposicions, cosplays, tallers, projeccions d'accés totalment gratuït han tingut lloc a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, també al CIP i al poliesportiu. Pel que fa a en aquesta setmana gastronòmica de la Tonyina Roja, també la part esportiva, la vessant esportiva, la va posar el Tuna Race, del que us informarem després als esports. També recordar que durant aquests dies els restaurants i els bars també formen part d'aquesta promoció de la Tonyina Roja amb els menús gastronòmics i també amb la tapa roja, que es podrà degustar fins al dia 11. I no ens movem de la localitat perquè avui ens visiten a l'Ametlla de Mar i ha programat un prestrip, un viatge, una trobada de premsa de periodistes que provenen de 8 televisions russes. Visitaran avui diversos indrets de l'Ametlla de Mar, entre ells el Tunatur, també les instal·lacions del grup Alfego, la cofraria i diversos indrets del municipi. Aquesta visita és fruit de les reunions mantingudes a Moscou des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en el marc de la MIT. Escoltem a Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Arran de la nostra presència a la Fira de Moscou el passat mes de març, s'estava gestionant pues, una ruta, no? Un prestrip per Catalunya, per diferents destinacions turístiques de Catalunya, de les 8 televisions russes més importants. I allí ens vam posar a la feina i ens vam reunir amb els organitzadors, i avui tenim aquí la presència a l'Ametlla de Mar la visita d'aquestes televisions, en les quals visitaran pues, diferents llocs turístics i actius importants, com podria ser el Tunatur del grup Alfego, la cofradia de pescadors, el port de l'Ametlla i diferents cales i platges del nostre terme. Bueno, pues aquest prestrip permetrà, no, que un gran públic de Rússia pugui veure les imatges del nostre poble, del seu país, i d'aquesta manera pues, pugui programar les vacances i pugui triar l'Ametlla com a la seva destinació, tant per fer activitats com per allotjar-se la propera temporada.
De fet, de cara al juny també hi han previstes uns nous viatges de procedents del Japó i també del Corea, i és que visitaran l'Ametlla representants d'agències de viatges d'aquests dos països. I en la plana territorial l'obrim avui des de Tortosa perquè Expo Ebre tanca la 70a edició amb més visitants i volum de vendes. Tortosa va tancar ahir les portes de la 70a edició d'Expo Ebre, la fira multisectorial que esdevé també cada any un punt de trobada comercial i social del territori. L'organització va assegurar ahir que el certamen tanca ben crescut en visitants i també en volum de negoci. En aquest sentit, un dels punts a destacar ha estat enguany l'augment d'activitat i especialment de les xifres de vendes dels concessionaris de cotxes establerts a l'exterior de la fira respecte als anys anteriors. Així ho va remarcar el president de la fira i regidor de promoció econòmica, Emili Lehmann, tot i que sense aportar xifres concretes. L'alcalde de la ciutat, Ferran Bel, va defensar per la seva banda l'aposta de l'Ajuntament per un expoebre multisectorial d'accés gratuït que camina cap a l'especialització i que creix amb la celebració de debats, jornades i altres activitats paral·leles. I de la capital del Baix Ebre a la veïna població de l'Ampolla, que va repartir 2.500 quilos d'ostra del Delta de l'Ebre. L'ostra del Delta va ser ahir novament protagonista d'una de les diades gastronòmiques amb més solera dins del territori. El port de l'Ampolla es va omplir de brencs i turistes disposats a degustar els prop de 2.500 quilos d'ostres preparats per l'organització. A més de les degustacions, la diada va estar farcida d'activitats al voltant de la cuina i d'aquest preu trobat producte que es cultiva a les badies del Delta de l'Ebre. La 24a edició de la Diada de l'Ostra de l'Ampolla va arrencar amb un concurs de cuina i demostracions a càrrec dels restauradors locals. S'hi van poder seguir receptes tan diferents com ara l'amanida d'ostra del Delta amb mojo picón, les ostres cuites amb maionesa de maduixes o el timbal de bacallà anguila fumada i ostra del Delta. I en l'àmbit cultural, Campredó dona el tret de sortida als itineraris per les Terres de Cruïlla 2014. La visita guiada a la Torre i Casa del Prat de Campredó inicia els itineraris per les Terres de Cruïlla d'enguany el dijous passat, dia 1 de maig. Amb aquesta sortida, Campredó es converteix en una de les 5 poblacions que s'incorporen en la present edició, amb Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jordi i la Pobla de Benifassà. D'aquesta manera, els itineraris travessen el riu Ebre després de 6 anys i es converteixen en passejades pel patrimoni del Baix Ebre, el Montsià i el Baix Maestrat. En total hi ha previst realitzar 17 visites, dues de les quals seran a la Sénia i la resta a Mas de Barberans, Sant Rafel i el Castell Xer, Traiguera, Rossell i molt més. I un ferit en l'accident d'un ultralleuger, un home de 48 anys, va resultar ferit de poca gravetat dissabte al vespre en l'accident d'un ultralleuger a prop del camp de vol de Roquetes. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'accident a quasi les 8 del vespre. En l'avió hi havia dos ocupants de nacionalitat francesa, el pilot que va ser resultat il·lès i el copilot que va patir una fractura al turmell. L'ultralleuger es va estavellar per causes que no es saben a poca distància del camp de vol. El ferit va ser evacuat a l'hospital. I a continuació és temps de la informació esportiva.
El primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va traure un punt importantíssim del complicat camp del Flix, on ja la temporada passada i per l'èpica amb 9 jugadors van aconseguir la victòria. És un camp que es dona tradicionalment malament als de l'Ametlla de Mar. En tot cas, el punt d'aquest diumenge a la tarda importantíssim per a les aspiracions dels calerós de mantenir la categoria. Els homes de Narcís Labòria van lluitar en tot moment i van tenir també les seves opcions, tot i que també les va tenir el Flix al llarg del partit. Un resultat just, el de l'empat a 0, que permet als de l'Ametlla sumar i situar-se novens a la classificació. La millor des de la primera jornada en què els caleros es van situar a la tercera posició després de la seva primera victòria per 0-3 al camp dels Remolins Vitembé. El que demostra pues la evolució de l'equip de l'Ametlla de Mar, que ha vist com en aquesta segona volta ha millorat moltíssim els seus números. Els caleros van sumar 17 punts a la primera volta, el que equival a un punt per partit després de les 17 primeres jornades. Els de l'Ametlla van fer 25 gols, el que suposava 1,47, gairebé un gol i mig per partit, però en rebien 33, el que equival a 1,94 gols per partit, gairebé 2 gols per partit. Aquests números han canviat i moltíssim. A la segona volta, els caleros ja han sumat 22 punts en les 13 jornades que portem, per tant, han superat el punt i mig per partit i encara falten 4 partits, és a dir, 12 punts per disputar. A la vegada, el seu bagatge golejador també s'ha incrementat moltíssim. Porten 33 gols amb els 13 partits jugats, el que equival al 2,46%, gairebé 2 gols i mig per partit de mitjana, superant a un gol els que feien a la primera volta. I en quant als gols rebuts, també han intercanviat també perspectiva i han encaixat 22 gols, concretament a 1,69 gols per partit, mentre que d'aquesta manera a la primera volta encaixaven quasi 2 gols per partit, en aquesta n'encaixen 1,5 aproximadament. Per tant, han millorat els números, ha millorat la classificació, s'han situat novens en una jornada en la que els enfrontaments directes demostren lo complicat d'aquesta classificació, on fins i tot podrien arribar a baixar 5 equips. a més dels 3 de descens directe i del descens compensat que ocupa la quarta jornada, la classificació de la segona catalana podria obligar a que el cinquè per la cua també perdés la categoria. Un partit igualat que va acabar empat a 0 i un punt sumat que permet als de l'Amella, com hem dit, situar-se novens a la classificació amb 39 punts. Els altres resultats de la competició van ser els següents. El Pinell, que pràcticament en els últims moments de partit va aconseguir el gol de la victòria davant d'un ja descendit Remolins Vitembé. El Santa Bàrbara, el pròxim rival de la Cala, que després d'un últim fitxatge s'imposava per 3-1 a l'Ull de Cona, que d'aquesta manera els d'Ull de Cona perdien qualsevol possibilitat d'ascens. La Sénia perdia a casa 2-3 davant del Batea, una Batea que en aquesta victòria se situa segon a la classificació, en lluita amb el del Tebre i amb moltes possibilitats de disputar la promoció d'ascens. L'Alcanar B perdia a casa 1-2 amb el líder, el Camarles, que d'aquesta manera matemàticament ja s'apuntava com a campió de la competició i nou equip la temporada que ve de la segona catalana. Des d'aquí, les nostres felicitacions als camarlencs. Corbera d'Ebre 3, Horta de Sant Joan 2. El Corbera s'aferra encara a les poques possibilitats que té de jugar la promoció d'ascens. Per la seva part, l'Horta de Sant Joan es complica la vida molt a prop de les posicions de descens. Aldeana 2, Mora la Nova Atlètic 1. L'Aldeana que es refeia de la derrota al camp de la Cala i que sumava 44 punts en principi, haurien de ser suficients per fugir de la lluita pel descens en les últimes 4 jornades. Deltebre 0, Sant Jaume d'Enveja 2, la sorpresa. El Deltebre perdia la segona posició i donava aire en un Sant Jaume d'Enveja que surt de les posicions de descens i se situa en la 14a posició. I, com hem dit, Flit 0, l'Ametlla de Mar 0. Després d'aquests resultats, el Camarles és líder i ja campió amb 70 punts. El Batea, segon amb 57 punts, a hores d'ara en posició de promoció d'ascens, tot i que té els mateixos punts que el Deltebre, que és tercer. Quart, el Corbera d'Ebre amb 52, segueix l'Ull de Cona amb 51, el Flitx amb 48 i l'Aldeana amb 44. La Sénia és 8è amb 42, l'Ametlla de Mar 9è amb 39, els mateixos punts que el Santa Bàrbara, que serà el seu pròxim rival aquí al camp de la Cala. 38 per a Horta de Sant Joan i Mora la Nova, Atlètic. 36 per al Canabé i Sant Jaume d'Enveja. I 35 en descens directe, l'Olímpic Mora d'Ebre. 34 en descens al Pinell, 27 per al Vilalba i Remolins Vitembé, que té 15 punts. Narcís Labòria, entrenador de l'equip, parlava del partit i de lo important que era haver sumat aquest punt.
Ja vam parlar la setmana passada que era un camp molt difícil de jugar i bueno, vam poder sumar un punt que, tal com està tot, pues, bueno, un punt és se dona com a bo perquè sumes. L'important són 3 punts ara perquè, tal com anem, pues, bueno, fan falta els punts, però en aquest punt i en aquest camp pues, és una cosa bona. Bastant complicat, vull dir, anar tothom tindre les nostres opcions i, bueno, pues, estaria guai en un moment de cap i, bueno, ja sembla mantindre 3 o 4 d'ocasions, una molt clarit, molt clara, però, bueno, a part que el camp estava fatal, estava molt, molt malament, però, bueno, jo, a veure, vist el partit d'ahir, l'empat és per mi és just, no podem demanar més, perquè vull dir, vam tenir opcions els dos equips i al final pues, bueno, ni un ni l'altre va poder marcar i el punt este pues, ja està prou bé.
Així doncs, la classificació, com hem dit, situa els Caleros a la 9a posició. Els de l'Ametlla de Mar, important és que guanyin el pròxim diumenge el Santa Bàrbara. Se situarien en 42 punts i amb 9 per disputar. Estarien encara en lleuger perill, però segurament pels enfrontaments directes seria ja pràcticament definitiu. Donat que per la banda de dalt, és a dir, per la segona catalana, segurament el Roquetenc baixarà de categoria i arrossegarà el 15è classificat, i depèn del que faci el Perelló. Si el Perelló salva la categoria, es quedaria aquí, però si el Perelló baixés de categoria, fins i tot podria arrossegar el 14è classificat al descens. De cara a la pròxima jornada, la Cala, com hem dit, rebrà el Santa Bàrbara el diumenge a la tarda i la resta de la jornada serà la següent: Mora la Nova Atlètic, Flitx, Horta de Sant Joan, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Remolins Vitembé, Olímpic Móra d'Ebre, Aldeana, Ulldecona, Alcanar B, Camarles, Corbera d'Ebre, Pinell, La Sénia i Batea, Vilalba.
I continuem amb l'àmbit esportiu perquè Jordi Bosch i també la nedadora olímpica Erika Villecija van ser els guanyadors de la cursa de 5 quilòmetres del Tuna Race que va tenir lloc aquest diumenge. A causa del vent va haver de traçar-se un recorregut alternatiu. Així els atletes van sortir de Sant Jordi i no de les granges del grup Balfegó com estava previst. En el marc del concepte Tuna Race també va tenir lloc la cursa de natació de 2,5 i també el Run Kids i el Swim Kids. Recordem, però, que el divendres al Sembla Cala ja es van realitzar el clínic de natació amb Kiko Herbàs, Erika Villecija i també amb Santi Pellejero. I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat en forma de titulars. Hem començat avui fent l'informatiu, fent un balanç d'aquesta tercera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja impulsada pel grup Balfegó, que ha tingut lloc del 2 al 4 de maig. El ronqueo d'una tonyina de 200 quilos a l'aula Balfegó va posar la cireta al pastís d'aquesta setmana gastronòmica que ha comptat amb diversitat d'activitats i també de públic. Dissabte va visitar el municipi el cònsol del Japó, Hidehiro Makiuchi. També el va acompanyar des de la Generalitat el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Maria Pelegrí. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí ha destacat la complicitat necessària entre l'administració i les empreses perquè aquestes activitats comptin amb el suport necessari per tirar endavant. I des de l'empresa, Manel Balfegó, president del grup Balfegó, es mostra satisfet amb l'evolució positiva de la setmana gastronòmica. Recordem també que enguany s'ha fet un pas endavant amb el manga tuna i que es podrà degustar la tonyina a través dels menús gastronòmics, als restaurants i la tapa roja, als bars, fins al dia 11 de maig. Aquest dilluns, periodistes russos visiten l'Ametlla de Mar per descobrir diversos atractius del municipi. Aquesta visita és fruit de les reunions mantingudes a Moscou des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en el marc de la MIT. En la plana territorial, Expo Ebre tanca la 70a edició amb més visitants i volum de vendes. L'empresa Ebre Fitness rep el premi al millor producte o servei de la fira per un nou sistema d'entrenament. L'Ampolla reparteix uns 2.500 quilos d'ostra del Delta de l'Ebre. La diada suposa el punt de partida de les jornades gastronòmiques que s'allargaran fins al 18 de maig. Campredó dona el tret de sortida als itineraris per les Terres de Cruïlla 2014. Consta de 17 rutes al Baix Ebre, al Montsià i també al Baix Maestrat. Un ferit en l'accident d'un ultralleuger que va tenir lloc aquest passat dissabte d'un ciutadà francès. Un home de 48 anys va resultar ferit de poca gravetat dissabte al vespre en l'accident d'un ultralleuger prop del camp de vol de Roquetes. En l'àmbit esportiu, l'empat de la Cala Flix situa a novens als Caleros i els aparta a 4 punts del descens. I també avui us hem parlat d'aquest Tuna Race, d'aquest concepte esportiu que també es va marcar en aquesta tercera setmana gastronòmica de Tonyina Roja. Jordi Bosch i Erika Villecija, nedadora olímpica, van ser els guanyadors de la cursa central d'aquest Tuna Race, de la cursa de 5 quilòmetres que va haver de fer un traçat alternatiu. Així no va sortir de la granja de Tonyina, sinó que va sortir de la platja de Sant Jordi. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns 5 de maig. El control de sons ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs, als esports també Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció.